Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Francesc i els patriarques d'Orient preguen per la pau al Líban. Al darrer número del Catalunya Cristiana subratllem aquesta iniciativa del Papa en suport d'una terra castigada pels conflictes. El Líban és un missatge universal de pau i fraternitat que s'eleva des del Pròxim Orient, va dir el pontífex l'1 de juliol passat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Aquest repunt de casos que ens explicaves i que expliquen tots els diaris en la seva portada, casos de Covid-19 que estan pujant molt a casa nostra, de fet, contagis que s'han multiplicat per 3 en tota aquesta darrera setmana, ens volem preguntar, ja podem parlar de cinquena onada? Quines repercussions pot tenir, tot i la vacunació? En parlem aquesta hora amb el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, metge investigador de la Universitat de Leicester i escriptor de llibres com Lliçons d'una pandèmia. Salvador Massip, què tal? Molt bon dia de nou. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Un plaer estar amb vosaltres.
Dèiem, la darrera setmana han mort 7 persones a Catalunya, la xifra més baixa de tota la pandèmia. Això sí, en aquest context s'han comunicat un total de 3.286 contagis nous les darreres hores. El risc de rebrot es dispara fins als 679 punts, 238 més que el dia anterior. La velocitat de contagi ha arribat al 2,5. En definitiva, amb aquests números, professor Massip, podem estar parlant ja de cinquena onada?
Sí, sí, jo crec que fa setmanes ja que es veia venir això i ja fa dies que estem en una pujada que és indicativa d'una onada com les anteriors. El que sí que és important destacar és que és una onada diferent, és una onada que, com dèieu abans, d'augment de casos anirà seguida molt possiblement d'un augment d'ingressos molt menor al que dèiem en les onades anteriors, i sobretot la mortalitat no pujarà tant. Això ho dic en funció del que estem veient que està passant al Regne Unit, que són, van tenir la onada aquesta, van començar abans, encara estem en plena onada, i estaran una mica així, no? Una onada en aquest sentit que no porta la mortalitat que veiem abans.
Ara ens deia, feia setmanes que ho veiem venir, això. Per què ho veien a venir?
Sobretot per això, perquè la variant Delta s'està comportant com en el seu moment la variant Alfa, no? La variant Alfa, recordem, que és la que es va dir la variant britànica, i va fer un patró molt semblant. Va començar, doncs, al Regne Unit, va començar a pujar. Des de la resta d'Europa ens ho miràvem, diguéssim, veient a veure què passa aquí, i es va escampar per Europa ràpidament, en qüestió de setmanes, perquè és una variant, d'aquell moment va ser una variant més infecciosa, i ara estem en el mateix cas, no? És una variant, la Delta, més infecciosa, ha començat un cop més al Regne Unit, i un cop més sabíem, es veia venir, es podia preveure fàcilment que s'escamparia per Europa, perquè Europa és un territori relativament petit, relativament proper, sense fronteres en aquest sentit. No són illes, són països que estan a tocar els uns dels altres, i quan un dels països té una pujada de casos, doncs és lògic esperar que passava el mateix als països veïns, i efectivament així ha sigut.
Ara ens ho deia, que aquesta variant Delta que s'ha iniciat també a Europa, al Regne Unit. Diria que Israel també va patir un gran increment de casos. Quin tipus de contenció s'ha fet, per exemple, al Regne Unit, i si això és transportable a casa nostra?
Bueno, de moment no està funcionant gens bé al Regne Unit, estem en ple descontrol de la onada, per tant, no crec que no puguem agafar com a exemple. Altres, abans sí, en els moments anteriors semblava des de principi d'any que el Regne Unit tenia una estratègia bona. Ara realment no sembla que ho estiguin controlant d'una manera prou ràpida. La onada segueix de moment pujant, no s'ha frenat. El que estan fent al Regne Unit, sobretot, és vacunar molt ràpid, intentar vacunar amb la segona dosi el més aviat possible, que és una mica també, crec, el que s'ha de fer a Espanya i a la resta d'Europa per evitar, doncs, sobretot aquesta mortalitat, per assegurar, sobretot, que no hi haurà una pujada de mortalitat en paral·lel.
Com sap, de fet, ara tornem a casa nostra, però m'interessa parlar del Regne Unit també, arran d'aquesta notícia dels darrers partits de l'Eurocopa, que s'estan celebrant precisament allà al Regne Unit, on Boris Johnson ha decidit que podran anar-hi a aquests partits tots els animadors o tota la gent que li agradi el futbol, però sigui gent local, sigui gent del Regne Unit. Tota la gent que havia anat des de la resta d'Europa no hi podrà anar-hi i s'haurà de quedar als hotels. Com ho veu, tot plegat?
Bé, l'Eurocopa ha sigut, sens dubte, un factor més a l'hora d'escampar aquesta variant Delta i escampar aquesta onada. No crec que sigui el factor principal, però sí que, sens dubte, tenir gent amb aglomeracions com les que són els partits de futbol, encara que sigui l'aire lliure, són gent que interaccionen, que es toquen els uns amb els altres a les entrades, sortides dels estadis, dels bars, del que sigui. No és el millor moment per fer aquesta mena d'esdeveniments. Llavors, qualsevol cosa que limiti la circulació, el més lògic seria fer els que queden a porta tancada, o sigui, que no hi hagi públic. Però suposo que logísticament això és complicat. Si més no, limitar al màxim el moviment de gent amb aquest format, crec que és una bona idea.
Ara, si tornem a parlar de casa nostra, a Catalunya, on dèiem els darrers dies els contagis s'han multiplicat per 3, qui està patint ja aquests números és l'atenció primària?
Sí, aquesta vegada és una mica diferent. Com dèiem, aquesta onada no va com les altres. Les onades anteriors el que passava és que les UCI s'omplien amb una mica de retard. Primer pujaven els casos, després s'anaven omplint les UCIs. Ara el que estem veient sobretot és la primària, la que està rebent l'impacte fort de la onada, sobretot perquè, el que dèiem, no hi ha tants ingressos com abans, però sí, clar, que hi ha molts símptomes, hi ha gent, molts casos amb molts símptomes, i aquests van a parar, doncs, a la primera línia de defensa, que és la primària. I, clar, això representa, doncs, una saturació de primària que acaba tenint, evidentment, conseqüències també per a la resta dels pacients. De la mateixa manera que si se t'omplen les UCIs no pots atendre pacients d'altres malalties, si se t'omplen les primàries et queda per atendre també tota la gent, no pots atendre bé la resta de persones, i això, encara que potser no tingui un impacte tan fort com tenir les UCIs plenes, té un impacte, sens dubte, de càrrega del sistema que no és bo per ningú.
És clar, si comencem a parlar de col·lapse de l'atenció primària en les properes setmanes, això podria arribar als hospitals o no?
Arribarà, però no crec que no amb l'exageració de les altres onades. O sigui, un cop més, si seguim, ens basem una mica en el model anglès, el més possible és que veiem també una pujada de casos als hospitals, però no exagerat. Si això representarà una saturació o una sobrecàrrega, ja veurem, segurament no serà greu. Crec que el problema en aquests moments ara és més aviat, sens dubte, la primària.
Per fer-ho senzill, i crec que hem de parlar molts de la vacunació, perquè tots entenguem què significa la vacunació. La vacunació evita la virulència del virus, però no la onada?
La vacunació evita que et posis malalt. O sigui, quan estàs vacunat, i en aquest cas amb la Delta cal les dues dosis de vacuna, el que evita és que desenvolupis la malaltia. No evita que t'infectis, és a dir, tu pots agafar el virus igualment, el que passa que no arribaràs a posar-te malalt de Covid. Quin és el problema? Doncs que una persona vacunada, en principi, pot transmetre el virus. Segurament no amb tanta eficàcia com quan no estàs vacunat, però sí que pot ser contagiosa. Per tant, una persona vacunada no ha de deixar de fer les mesures de protecció de seguretat per evitar ser un graó més d'aquesta cadena de contagis. A més, recordem que no hi ha cap vacuna que sigui al 100% eficaç. Sempre hi ha un percentatge que no es queda protegit per la vacuna. És un percentatge petit, és un 5, un 10%. Però, clar, si t'ha tocat ser d'aquest 5 o 10%, vol dir que encara que estiguis vacunat, ets susceptible a desenvolupar la malaltia i fins i tot potser a morir d'aquesta malaltia. És un percentatge més petit que abans, que era el 100% de les persones, que els que no estaven vacunats, però tot i això, crec que és important recordar que la vacuna funciona, la vacuna salva vides, però la vacuna no és perfecta i, per tant, hem de sempre continuar amb la precaució.
Per tant, ara em perdonarà que li faci la pregunta futurològica del dia, eh? Tot i que ens vacunem, tot i que tota la població que s'estimi que es pot vacunar estigui vacunada, haurem d'acceptar que hem de viure en una societat amb certes, encara que siguin molt petites, restriccions?
Durant un temps, sí, sens dubte, però acabarem aconseguint que aquest virus, un cop deixi de ser pandèmic, no ens afecti gaire el ritme de vida. Serà un virus com la grip, que existeix, no? Segueix sent un problema, segueix matant gent cada any, però no ens afecta a la vida en general. Hem de vacunar les persones més susceptibles per intentar reduir el risc de mortalitat, però no serà més problema que això. Per tant, crec que aquest virus, un cop s'hagi acabat la pandèmia, que tardarem el que tardem, pot ser un altre any, ja veurem, depèn de la velocitat de vacunació que tinguem a tot el món, llavors podrem ja oblidar el virus aquest segurament i només, doncs això, potser haver de revacunar certa part de la població, la població més susceptible, en funció de com evolucioni el virus també, perquè és un virus que no és com el de la grip, o sigui, no canvia tan ràpid com el de la grip, és un virus que és més lent a l'hora de mutar, per tant pot ser que la protecció que tinguem duri més, però efectivament jo crec que arribarà un moment que podrem dir que s'ha acabat la pandèmia i recuperar la vida normal.
Jo ja sé que és molt fàcil parlar a cosa passada, diguem-ne, però el professor Massip ens ho explicava en aquest programa. Feia setmanes que es veia venir, per tant, deixi'm preguntar-li, era el moment de treure la mascareta als espais públics i a l'aire lliure, o era el moment d'obrir? Hem obert massa d'hora, que és la nostra?
Jo diria que sí amb una i no a l'altra. A veure, treure la mascareta a l'exterior no té un impacte important en evitar contagis, perquè a l'exterior normalment no es donen molts contagis, la majoria es fan en llocs tancats. Com a molt, el problema és que doni la sensació de que ja no s'ha de portar la mascareta, la gent es relaxi i no se la posi ni a dins ni a fora. Això sí que pot ser el problema, diguéssim, psicològic, de donar la idea que la mascareta ja no és important. A part d'això, no crec que tingui un impacte tan gran en els contagis. De fet, hi ha països com el Regne Unit que no s'ha portat mai mascareta a l'exterior, només quan no pots fer distància de seguretat, o sigui, les normes que tenim ara a Catalunya. Per tant, jo diria que això no és un problema. Sobre altres restriccions, potser sí, o sigui, sobretot obrir, en el sentit d'obrir l'oci nocturn i facilitar que la gent jove es relacioni, crec que això pot haver tingut un paper a l'hora d'ajudar a transmetre aquest virus. Sabem que és un virus, sobretot això, que està corrent entre la gent que no està vacunada, són la gent jove, que és també la que s'està movent més a l'hora de tenir relacions socials, i això, sens dubte, ha jugat un paper que caldria haver tancat o tancar ara, doncs s'hauria de discutir. Que és un tema que és complicat, perquè hi ha tot el tema econòmic al darrere, hi ha el tema de l'estiu, del turisme, hi ha molts factors en joc aquí. No crec que es pugui donar la culpa només a un sol factor.
Per últim, professor, deixi'm preguntar-li també, perquè hem encetat el programa avui parlant d'això i en parlarem durant els darrers dies, i ja sé que en vam parlar molt segurament a l'inici de la pandèmia, molts mitjans de comunicació, entre les diferències de test, eh? Però com sabrà, tota aquella gent afectada per Covid-19 que se li hagi fet el test d'antígens positius, no podrà adquirir el certificat de recuperació que el permet viatjar, sinó que haurà de pagar una nova PCR de 72 hores per poder viatjar per Europa, perquè així ho ha decidit Europa. És molt menys fiable un test d'antígens que un test PCR?
Sí, sí, és un test que funciona. O sigui, el test d'antígens és molt útil, però és útil perquè és, o sigui, tu no pots fer un test d'antígens i dir, mira, ja està, si et surt negatiu estic bé. No, si et surt negatiu segurament no estàs infectat, però no estàs segur al 100%. La PCR tampoc és segura al 100%, però és molt més fiable en aquest sentit. El test d'antígens serveix bé si es fa, diguéssim, de manera regular, periòdica, a la població, per tenir una idea de com està circulant el virus. No és tan útil a nivell personal per tots els falsos negatius que poden donar. Per tant, el que hem d'evitar és aquesta sensació de dir, em faig un test d'antígens i ja està, i si surt negatiu puc estar tranquil. No, si surt negatiu tens moltes possibilitats d'estar bé, però hauries de fer-te repetir els tests cada 2-3 dies durant almenys un temps per saber si exactament és realment un negatiu o no, i si vols estar segur, la PCR és el que realment és més segur en aquest cas. Per tant, siguem una mica conscients també del fins on arriben a cada test.
Per tant, si això és així, professor, i ara em dirà, això pregunta-li a l'administració i tindrà tota la raó, per què segueixen fent test d'antígens?
Bé, perquè sí, perquè són útils, des del punt de vista del control de la pandèmia, són molt útils, de fet, per saber què està passant i per controlar. O sigui, a nivell de control de salut pública són molt útils. El que no són útils és a nivell d'usuari. No, o sigui, com a tu fer-te un test d'antígens per estar tranquil tu, és relativament, no és tan útil per sentit que no és el 100% fiable. En canvi, si tu estàs fent molts tests d'antígens a la població, és cert, un percentatge et sortiran falsos negatius, però tindràs una imatge bastant clara de com està circulant el virus, on estan els brots i com anar a aturar aquests brots. Per tant, és una eina de control pandèmic molt útil, molt important, però més a nivell de salut pública que no de salut individual.
Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge investigador de la Universitat de l'Eixer i escriptor de llibres com aquest, Lliçons d'una pandèmia, per ser llegible, que val molt la pena. Salvador Massip, moltíssimes gràcies per tornar a atendre un mitjà com aquest.
Un plaer, fins la propera.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, com cada dimarts, saludem a aquesta hora Olga Vallejo, periodista i gran entesa en els més guapos del món.
Bé, què hi farem? Bon dia. Jo en tinc dos a casa, llavors l'experiència és un grau, eh?
Sí, eh?
Home, ajuda.
Ajuda a saber-ne, oi?
Sí, com a mínim, bé, tens més experiències, que no vol dir... Podries tenir 50 fills i que tots fossin diferents, bé, perquè el que a vegades funciona amb un no funciona amb l'altre... Però, mira, vas veient, no?
Sí. Va,
llavors, sí, ajuda.
Ja a sabeu que l'Olga ens porta una paraula, no?
Sí, una paraula, i avui és una paraula que depèn de l'etapa que estiguin els més guapos del món de casa, la tens molt present. La paraula és son.
Jo que era feliç, vivint instal·lat en l'eterna improvisació de low-cost divendres de cine, va, fotem algús i menús degustació. Ja em vaig ensumar que tot aquell silenci era el preludi d'una gran declaració. Vas parar la tele, et va girar, va somriure i vas dir, Joan, això nostre li manquen emocions. I quan ets dona jo...
Està en directe, això?
Emocions, no. Tu sabràs, tu et gestiones el com tu vulguis, no és per pressionar-te. Hi ha molts Joans
ha
a
molts,
la vida.
Hi ha molts.
De fet, un dels Amics de les Arts és un Joan.
És un Joan, exacte.
I suposo que deu tenir alguna cosa a veure amb alguna experiència
personal
o propera.
Segurament.
Emocions. Hem dit que la paraula era son, no?
Sí.
Però si féssim una enquesta a milers de pares i mares, centenars de milers, milions... Estic convençudíssima que tothom diria que tenir fills és igual a emocions, tota mena d'emocions.
Segur.
I altres elements que segur que apareixerien en les seves respostes. Emocions, amor i un clàssic, son. Eh? La son no pot faltar, perquè tenir fills és cansat. Hi ha èpoques que et mors de son.
9 mesos després va arribar la Maria...
i ves per on de sobte se'ns feia molt curt el dia i molt llarga la nit i ens vam autoimposar.
Ai, que llarga la nit, eh?
Eterna, no s'acaba! I penses que sigui ja, per favor, les 7 del matí, que seguiré tenint son, però sembla que de dia es veu tot millor.
Mira, no? Això, experiència pròpia, no, però experiència de veí, sí.
Ai, els vas sentint?
Sí, 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 sí. És l'època, és l'època.
I et despertes, llavors?
Sí, sí, tant.
Doncs deixa despertar-te.
Estic per pujar jo, saps? Jo fa la criatura.
Compra't uns taps.
No la deixeu sola.
Compra't uns taps o alguna cosa, per favor. Que, bé, cadascú que faci el que vulgui amb la seva vida, però si algun dia resulta que ets pare, doncs ja tindràs temps de patir son.
Però saps què és el primer que li vaig dir a la meva dona?
Què?
Oh, ploren, eh?
Oh, i tant que ploren.
Amb força, eh?
Sí, sí, sí. Tan petits i tanta energia. Com sí. Pot ser, eh?
Sí, sí, sí.
És terrible, aquesta sensació de patir son. Abans o després tothom hi passa. Qui dorm de petit, doncs d'adolescent l'haurà d'anar a buscar de matinada. O sigui, jo no em vull imaginar que hi ha algú que dorm tota la vida per enveja, vaja, bàsicament. Imagina't que des de que neixen dormen totes les nits. Hi ha el típic, que et diu: la meva nena dorm 6 hores seguides i tu no entens què és el que has fet malament. Però és molt possible que no faci res malament, senzillament que és que cada nen és diferent, que és el que dèiem abans, no? I encara que tu segueixis unes rutines, unes pautes, res, que t'hagis llegit tots els llibres sobre la son dels nens, el teu no dorm ni tan seguit com voldries, ni tantes hores com voldries, ni res com voldries.
Res. Planificació fora.
Fora, amb els fills. Mira, un dia hauríem de parlar de la planificació.
Ai.
O sigui, tenir fills és com anar a l'Índia. Millor que no planifiquis. I ja t'aniràs trobant, eh? I cintura. Cintura i anar movent-te i que facis el que vulguis.
Grata, ja
i puguis, està. Sobretot. Quan estàs de ple al túnel, la veritat és que no et consola gaire que et diguin que arribarà un dia que dormiran com si res, perquè no t'ho acabes de creure.
Siento, por favor, que mañana tengo bolo en Bilbao.
¿Y?
Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100%, luego el público lo nota.
¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%, la muerte, Alberto, la muerte.
Tranquilo.
Quítale algo, es que está calorando, que no lo ve. Y luego salen a la calle y lo pillan todo.
Le dais demasiado brazos al niño.
Te puedes morir de no dormir, ¿verdad?
Sí, així plora la... Així plora la... aquesta és una altra, eh, Olga? Consells per totes bandes.
Sí, sí, també, no? també. Tothom sap el que li fa falta al teu fill. No ho saps tu, però ho sap tothom. Això és el tràiler de Mira lo que has hecho, la primera temporada d'aquesta sèrie d'Alberto Romero.
És boníssima, de veritat.
Que és tan divertida.
Si no l'heu vist... És molt, molt, molt gran, Marta Romero.
I el que expliquen és tal qual, el que passa, que tu intentes buscar qualsevol excusa per no ser tu qui t'aixeques. T'és igual pensar que ets la pitjor mare del món, perquè és que t'és igual. A més, la pitjor mare del món ja és l'Anna Manso, no? Doncs, com a molts seràs, la segona pitjor. Això és real com la vida mateixa. Hi ha dies això, que faries qualsevol cosa per no ser qui s'aixeca. Algú podria pensar, farem collit i així no haurem d'aixecar-nos. Però l'has d'atendre igual, donar-li el pit, consolar-lo. I els típics nadons que mengen cada hora o dues hores, tant de dia com de nit, és inhumà. Quan et diuen, és que té... Com li deien? El meu fill deien, és que té el ritme canviat. I jo, canviat? Però si menja tot el dia. O sigui, canviat seria que mengés de nit i jo dormís de dia.
I quin ritme, si no li ha donat temps.
Ja no em pot sortir més llet, però canviat seria que jo pogués dormir en algun moment del dia. Això és una tortura. Dormir, és evident, que contribueix al benestar emocional, físic i cognitiu, perquè a vegades no saps ni cordar-te una sabata. Quan no dorms bé, a més de l'esgotament, et sents estressada, més sí. Irritada, o irritat, eh? Els pares
sí,
també,
igual.
Els hi passa el mateix. Tens problemes de memòria, pitjor humor, menys paciència, i ho hem dit des del primer dia, no? La paciència és essencial. Quan tens fills... pot faltar pràcticament de tot, però la paciència...
Tranquilitat i calma.
Ha d'estar allà. Llavors, hi ha una sèrie de lectures que poden ajudar-nos, sobretot, a adonar-nos que el que ens passa a nosaltres no és excepcional.
Doncs va.
Que sempre ajuda a saber-ho, no? Dormir sin lágrimas, dejarle llorar no es la solución. És un llibre de la psicòloga Rosa Jové. I això, dejarle llorar no es la solución, és que fa referència a una corrent, no?, que és el mètode Estivill, de l'Eduard Estivill, que té un llibre que es diu Nen a dormir,
sí,
que el que proposa... Bé, és un llibre, no? O sigui, te l'has de llegir, però el mètode, resumint, és que el teu fill ha de plorar, tu has d'anar i dir-li, tranquil, fill, aquí està la mama... Estigues tranquil i marxes. I el nen segueix plorant. I cada vegada els intervals que el vas deixant són més llargs. Si algú pot fer-ho, doncs que ho faci.
Fins, o sigui, que vas a portar tabaco, ja. Sí. Directament.
I aquí...
Això és el que et deia, que estic jo per anar al pis de dalt i agafar-lo jo.
Bueno,
igual estan fent el mètode Estivill, eh?
Els fans del mètode Estivill diuen que arriba un dia que funciona. Jo, com que no combrego amb aquest mètode, però està clar que cadascú trobi el que li funciona. Sí, sí, sí. Un altre llibre seria Omplem de petons, del pediatre Carlos González, que defensa una criança amb vincle emocional, per tant, també allunyadíssim d'aquest nen a dormir de l'Estivill. I un altre seria Todos a la cama, cómo ayudar a tu bebé a dormir con amor y confianza, del neuropsicòleg Álvaro Bilbao, que té altres llibres i que ajuden molt a entendre com funciona el cervell dels nadons. I que llavors tu veus, no?, que no és una venjança del teu fill cap a tu, que no està plorant expressament, que és un cicle, no?, que el cervell...
Bueno, i que si no són les dents, són no sé què, no?, entenc, i si no és no sé quant.
Clar, però, ui, però les dents...
Ja tarden, eh?
Ja porta 6 mesos de son quan sí. arriben les dents. Diríem que l'essència és això, time goes by.
Exacte.
Tot s'acaba, totes les etapes s'acaben, i el que ens hauríem de quedar és que és important que la gent aprofiti per descansar quan pugui. Res de sentir-te culpable perquè són les 10 del matí i t'estires una estona, perquè segurament t'estires a les 10, i a les 10 i 5 ja t'has d'aixecar. Per tant, no patiu. I si per un dia pots estar un parell d'hores, doncs millor que millor. Descanses, tindràs més bon humor, més paciència i més energia. Una altra cosa és demanar ajuda i posar límits. Per exemple, ple postpart, morta de son, encara habituant-te a aquell nou ésser, encara que sigui el teu setè fill. Però cada ésser és diferent i tu estàs en un moment diferent, i si és el setè, tens 6 més que estan reclamant atenció. Per tant, els amics i familiars, en la millor de les intencions, que volen conèixer el nou vingut, si estàs massa cansada, posposa-ho, digue-ho, digues que més endavant. I si tens confiança, proposa'ls que quan vinguin a casa vinguin amb un tàper amb menjar, que t'ajudaran, que és la millor manera. Jo un regal...
No et faci cosa, eh? Dir, escolteu, necessito ajuda.
Exacte. No cal, potser, un peluig més ja no, que ja no sabem on ficar-lo. Un tàper, eh? Ara, unes mandonguilles, un algo, tens un caprici, doncs el demanes. Un altre és que t'ho prenguis amb humor, com el Mira lo que has hecho, d'Alberto Romero, el millor que pots fer. Seguiràs morta de son, però riure't de tu mateixa i de la situació farà que ho portis molt millor. I un altre és mantenir la calma en la mesura del possible. Si estàs tens, transmets aquesta tensió, i encara costarà més que la criatura es relaxi, que pugui deixar de plorar. No assegurem que s'adormi, però...
però deixar de plorar és possible.
I almenys els veïns, doncs mira...
Ara és títol de llibre, això. Deixar de plorar és possible.
És possible, a qualsevol edat.
A qualsevol edat. Escolteu, com deia l'Olga, totes les etapes s'acaben, i tranquils, 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 que si no dormiu... en vindran de pitjors. No passa res.
Aprofiteu aquesta.
Aprofiteu aquesta. Olga Vallejo, com sempre, ara criatures, no? Els sí. diumenges?
Els dissabtes. Els dissabtes. El dissabte, per qualsevol persona que tingui canalla al voltant, o que sigui mestre, que sigui pedagog, que sigui tiet, que tingui amics que tenen fills o que tingui fills, el Criatures és un suplement estupendo.
És fantàstic, de veritat que val molt la pena llegir-lo, perquè n'aprendreu moltíssim, i també a futur present, que podeu buscar el seu podcast a Spotify...
A e-books.
A e-books, no? Totes aquestes xarxes que mouen tots aquests podcasts. Olga Vallejo, com sempre, moltíssimes gràcies. Una
a tu, que vagi molt bé.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.